Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'avui, dimarts, dia 4 de febrer. Obrim avui parlant de política municipal. El PAE de Treballem per Balaguer, Guifré Ricard, assegura que des del govern municipal treballen per desencallar el conflicte laboral amb la plantilla. Ahir dilluns hi va haver una reunió de govern, del govern local per parlar íntegrament d'aquesta qüestió. Segons Ricard, la voluntat és donar solució i desencallar el problema en pocs dies. Obrim avui parlant de política, l'informatiu de Ràdio Balaguer. A banda, però els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. A nivell local, també avui destacarem que el parc infantil del Col·legi Montroig encara la seva recta final amb la instal·lació dels diferents jocs. I en l'àmbit comarcal anirem avui fins a Foradada. L'Ajuntament d'aquest municipi ha cobrat els 40.300 euros que li devia el Departament d'Agricultura del Pla de Camins. L'alcaldessa Marisol Segú s'ha mostrat satisfeta per aquest ingrés, tot i que continua reclamant que tant la Generalitat com la Diputació paguin el que deuen al municipi. La Generalitat i les Diputacions, així com també les entitats municipalistes del territori, acorden avançar en el desplegament de la xarxa pública de la fibra òptica. També avui els explicarem que el Gremi de la Pagesia anuncia noves protestes al carrer que es podrien allargar fins a l'11 de febrer. I relacionat amb el món pagès, parlarem del sector del vi, que admet preocupació davant l'amenaça aranzelària de Donald Trump. Els cellers de la DEO Costers del Segre presenten novetats a la Barcelona Wine Week aquesta setmana. També farem balanç avui de les activitats de l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera. Durant el 2024 han tancat aquest exercici amb un balanç positiu, segons han manifestat en un comunicat. I acabarem l'informatiu amb la secció cultural, també amb la secció esportiva. En el bloc cultural avui parlarem de la desena edició ja del Biblioteques amb D.O., al qual se suma un any més la Biblioteca Municipal de Balaguer. Es farà durant aquest mes de febrer i comptarà amb quatre propostes, tres per adults i una activitat per a infants. I abans dels esports tindrem temps encara de parlar del càncer. La marató del 3CAT d'aquest 2025 se centrarà en aquesta malaltia. A Catalunya, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindrà càncer en algun moment de la vida. I en l'àmbit esportiu abordarem avui els següents continguts.
Parlarem de futbol sala amb el Comtat d'Urgell, que tancava aquest cap de setmana la primera volta i ho feia perdent per 2-11 contra el Penya Esplugues. L'equip femení, en canvi, guanyava 9-4 contra la Sénia. I també tindrem espai a l'informatiu d'avui per parlar de l'obertura d'inscripcions per la marxa cicloturista Montsec-Montsec 2025, una marxa que se celebrarà el proper dissabte 17 de maig i que va obrir inscripcions aquest mateix dilluns. Concretament, en 24 hores ja s'ha arribat als 250 inscrits i cal tenir en compte que l'organització limita el nombre de participants a 1.000.
El PAE de Treballem per Balaguer, Guifré Ricard, ha explicat aquest dimarts en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer que el govern municipal, recordem, format per PSC i per Treballem per Balaguer, s'ha reunit, ho va fer de fet ahir dilluns, per abordar els conflictes laborals existents i buscar solucions als diferents temes que preocupen la plantilla. Segons Ricard, l'objectiu és avançar amb celeritat per acordar mesures que aportin estabilitat als treballadors. Ha afegit també que la voluntat és desencallar aquests assumptes el més aviat possible i, si cal, portar-los a debat en el ple municipal.
Doncs ja ens hem ficat a treballar i precisament com a govern per valorar quins són els següents passos i de quina manera entenem que hauríem de procedir i per intentar doncs, donar resposta o tancar els diferents temes que estan damunt de la taula que s'han enquistat per diferents temes i la voluntat és intentar doncs, desencallar-los amb la major brevetat, tancar-los, acordar-los i que si han de passar pel ple, puguin passar pel ple i d'aquesta manera doncs, donar aquesta tranquil·litat a tota la plantilla de que la voluntat és solucionar els diferents temes que hi ha i desencallar-los.
El PAER de Treballem per Balaguer també ha assumit la corresponsabilitat de la seva formació dins del govern, tot i que ha matisat que no tenen la responsabilitat directa de l'àrea de règim intern. No obstant, ha deixat clar també que la seva tasca passa per col·laborar en la recerca de solucions per a les reivindicacions que el comitè d'empresa planteja, i en aquest sentit ha avançat que en la reunió prevista per demà dimecres amb el comitè d'empresa intentaran demà mateix, ha dit, posar fil a l'agulla i fer propostes damunt la taula per arribar a acord, subratllant així la voluntat de trobar solucions concretes.
I respecte al que es va dir, doncs entenem que tenim aquesta corresponsabilitat perquè estem a govern i assumim aquesta corresponsabilitat. No ens eximim ni ens amaguem d'aquesta responsabilitat. Sí que és veritat que dintre del pacte doncs nosaltres no tenim la responsabilitat directa de l'àrea de règim intern, i en aquest sentit doncs, però estan a govern, doncs entenem que hem d'intentar doncs ajudar i intentar buscar les solucions amb aquestes reivindicacions que té el comitè d'empresa. En quant als temes d'aquesta reivindicació del comitè o de tots els treballadors, perquè no, que al final el comitè és el representant de tots els treballadors i per tant és la reivindicació de tots els treballadors, doncs esperem que demà precisament tenim una reunió amb el comitè per intentar doncs tractar dos temes que hi ha. Intentarem també demà mateix ja ficar fil a l'agulla, intentar ficar propostes damunt de la taula per arribar a acords, per negociar amb el comitè i per intentar desencallar els temes, ja dic, amb la major brevetat possible.
En un altre ordre de coses, el PAER de Treballem per Balaguer ha explicat que estudiaran les propostes que la setmana passada van fer a l'equip de govern els veïns del carrer Cervantes, a qui des de la paeria se'ls va exposar el projecte d'urbanització. Els veïns van plantejar mesures per intentar abaratir el cost de l'obra, que ascendeix a uns 600.000 euros. Segons Guifré Ricard, es van recollir les propostes i ara s'estan estudiant a nivell tècnic amb l'objectiu de tornar a convocar els veïns de cara a la propera primavera. I deixem la part més política i anem ara a altres qüestions també d'interès relacionades amb la ciutat i amb el que s'hi està duent a terme. Estem parlant, en aquest cas, del parc infantil del Col·legi Mont-roig, que aquesta setmana encara ja la seva recta final amb la instal·lació de diferents jocs. Aquesta setmana, concretament ahir dilluns, l'empresa adjudicatària ja va començar a instal·lar aquests jocs que cal destacar seran una de les últimes actuacions per deixar el parc enllestit.
El PAER d'Urbanisme Guifré Ricard ha expressat la seva satisfacció amb l'avanç del projecte, destacant que aquestes noves instal·lacions compliran amb els més alts estàndards d'accessibilitat, garantint així que tothom en pugui gaudir.
Sí, és una obra que celebrem ja que estigui, no?, amb aquesta recta final, no?, d'instal·lació d'aquests nous jocs, que cal recordar que són d'accessibilitat de nivell 2 i nivell 3, o sigui, màxima accessibilitat, i en aquest sentit molt contents perquè finalment doncs, tot aquell entorn exterior a tot el centre educatiu, però també amb tota aquella nova urbanització, doncs ja tindrem la pista multiesportiva, tindrem el parc infantil nou amb unes condicions òptimes, i en aquest sentit doncs esperem que també doncs amb una setmana o setmana i mitja doncs puguem finalitzar ja aquesta obra que també vam tindre els seus problemes al seu dia perquè bueno, va quedar deserta la licitació, vam tindre que fer un negociat, vam intentar doncs trobar una empresa que pogués fer aquesta obra, finalment la vam poder trobar i en aquest sentit molt contents doncs ja d'aquesta recta final, no?, d'aquesta obra.
La nova zona infantil està pensada per garantir que tots els infants puguin gaudir d'un espai segur i inclusiu. Entre els jocs hi haurà gronxadors adaptats, motlles i altres elements.
Bueno, es posen des de gronxadors adaptats, des de les típiques molles, hi ha diferents elements. Entenem de que serà un parc infantil amb també de diferents edats i a partir d'aquí doncs, bueno, veurem a veure, jo crec que serà un bon parc respecte al que hi havia existent en aquella zona.
Les obres es van acabar adjudicant a mitjans del mes de novembre de l'any passat a l'empresa Explotacions Seim SLU per uns 80.000 euros. Prèviament a la instal·lació dels jocs es va dur a terme el disseny i habilitació del parc, així com una instal·lació del paviment de cauxo. La voluntat de la paeria és anar millorant les àrees de la ciutat destinades a l'esbarjo dels infants i adequar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
I obrim ara el bloc més comarcal, anem fins a Foradada. L'Ajuntament d'aquest municipi ha cobrat els 40.300 euros que li devia al Departament d'Agricultura del Pla de Camins. L'alcaldessa Maricel Segú s'ha mostrat satisfeta per aquest ingrés, però continua reclamant que tant la Generalitat com la Diputació paguin el que deuen al municipi.
Es tracta d'una quantitat, d'un deute que ara, després d'aquest pagament de 40.300 euros, rondarà els 314.000. El que de la Diputació ascendeix a prop de 215.000 i, segons Segur, és el més antic. Correspon al Pla d'Indemnització Local de l'any 2019 i va ser justificat el 2022. Per la seva banda, la Generalitat deu a Forada una subvenció de 100.000 euros del PUOS justificada al juliol de l'any passat. Maricel Segur parla d'una situació insostenible, ja que aquest deute suposa el 77% del pressupost total de l'Ajuntament, que ascendeix a 450.000 euros.
Des de l'Ajuntament de Foradada, bueno, la setmana passada vam fer un comunicat a premsa de que la situació era insostenible pels deutes que ens tenien des de la Diputació i des de la Generalitat. La Diputació ens deu uns 215.000 euros i Generalitat de PUOS ens en deu 100.000 i del Departament d'Agricultura del Pla de Camins en teníem pendents 40.300 que avui ens han arribat. Per tant, Generalitat ja ha pagat aquests 40.300 i ara el que ens falta són els 100.000 euros del PUOS per part de Generalitat i, evidentment, els 215.000 euros de Diputació. Això és un 77% del pressupost de Foradada i, com es pot veure, doncs és una situació molt insostenible. Creiem que les administracions doncs, han de posar les piles i pagar-nos als ajuntaments perquè els municipis fem la despesa i després ens trobem que no tenim liquiditat per poder continuar treballant i donar servei als nostres veïns.
Segons l'alcaldessa, aquests 40.000 euros es donen una mica d'aire, però les despeses continuen cada dia. En aquest sentit, Segur demana que es liquidin la resta de deutes pendents.
Estem molt contents perquè bueno, això ens dona una mica d'aire, però bueno, és una mica d'aire perquè, clar, les despeses continuen cada dia, pagament de nòmines, tots els serveis que donem des dels ajuntaments i bueno, estem agraïts que se'ns hagi fet aquest ingrés i esperant que se'ns ingressi el de més deute que tenim.
Fons de la Corporació Provincial van apuntar fa uns dies que el problema recau en la fiscalització de les justificacions del Pla d'Inversions Locals, abans de les eleccions del 2019, que va generar un inexplicable tap burocràtic que, amb el temps, ha generat un retard en els procediments posteriors.
I parlem ara de les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran, perquè han començat el 2025 amb un lleuger repunt de l'atur del 0,99% fins a les 16.632 persones aturades, 163 més respecte al mes de desembre. La majoria de les noves persones apuntades a l'atur provenen del sector serveis.
Tot i aquest augment, si la xifra d'aturats es compara amb la de l'any passat, a la demarcació de Lleida hi ha 721 aturats menys, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Quan el nombre d'afiliats a la Seguretat Social cau de manera tímida fins als 205.533, amb 960 menys respecte al desembre. En comparació amb fa un any, però, s'han creat 3.993 nous llocs de treball. Dels 16.632 aturats a la demarcació de Lleida, 6.990 són homes i 9.642 són dones. Per sectors, el sector serveis ha sumat 117 nous desocupats fins als 11.060. El segueix de lluny Agricultura, que ha registrat 8 aturats més fins als 1.336 i la Indústria, que n'ha sumat 3 fins als 1.470. En canvi, el sector de la construcció ha perdut 11 aturats i se situa als 1.229. D'altra banda, els que no tenen feina anterior registren 46 persones més fins a les 1.536. Pel que fa al nivell de tot el país, a Catalunya va començar l'any amb 37.580 afiliats menys a la Seguretat Social i la xifra d'ocupats es va situar en els 3.753.000 al gener, un 0,99% menys que no pas al desembre. Malgrat això, va suposar la dada més elevada de la sèrie històrica en aquest mes, però lluny dels rècords d'ocupació assolits a l'estiu. Paral·lelament, Catalunya va sumar 1.444 aturats al gener en comparació al desembre de l'any passat, fins als 336.600 desocupats i va registrar la dada més baixa en el primer mes de l'any des de l'any 2008. Al conjunt de l'Estat, l'atur es va situar en els 2.599.443 persones i també va pujar al gener en comparació al desembre, mentre que en relació amb el mateix mes de l'any 2024 la xifra d'aturats va retrocedir en 6,08%, amb 168.000 desocupats menys, segons ha informat aquest dimarts el mateix Ministeri de Treball i Economia Social.
I parlem ara de la fibra òptica. La Generalitat, les diputacions i les entitats municipalistes del territori han acordat avançar en el desplegament de la xarxa pública de la fibra òptica. La Diputació de Lleida ja ha iniciat el desplegament a les seves carreteres.
El vicepresident primer de la Diputació, Agustí Jiménez, acompanyat de representants de les àrees corresponents de noves tecnologies de la resta de diputacions catalanes, s'han reunit aquest dilluns al matí al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. L'objectiu de la trobada ha estat acordar el desplegament de la fibra òptica a tots els municipis de Catalunya amb la col·laboració de totes les administracions, abans que acabi la legislatura de la Generalitat i que, en total, suposarà una inversió de 91,5 milions d'euros. El conseller i representants de les quatre diputacions catalanes han destacat la importància d'implantar la fibra òptica a tot el territori per tal de garantir l'equilibri territorial i la cohesió social. La voluntat de totes les institucions és promoure l'accés d'internet d'alta velocitat arreu del territori, amb especial èmfasi en les zones rurals i amb baixa densitat de població per aconseguir una connectivitat d'alta qualitat. En aquest sentit, el vicepresident primer de la Diputació de Lleida i responsable de l'àrea de noves tecnologies ha explicat que ja han iniciat el desplegament de la fibra òptica a les vies que són de titularitat de la Diputació, com són la zona de les Garrigues Sud i del tram del Segrià. D'aquesta manera, garanteixen la igualtat d'oportunitats i l'equilibri territorial, ha dit. A més, ha reblat que la segona fase consta de 270 quilòmetres i amb la supervisió de l'àrea de serveis tècnics connectaran tot el territori i deixaran les vies en un estat òptim.
I obrim ara el bloc agrari i el gremi de la pagesia, que fa un any va col·lapsar el país amb talls de carreteres i autovies per reivindicar la crisi que pateixen pagesos i ramaders, anunciant noves protestes al carrer el proper dilluns 10 de febrer.
L'anunci s'ha fet a través d'una imatge publicada a la xarxa social Instagram, on apunten 10 de febrer de 2025. Tornem al carrer un any després, capgirem el país, sembrem el futur. Fonts properes a les que ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies han indicat que hi ha previsió d'actes reivindicatius entre el 6 i l'11 de febrer, sense concretar quins. El Gremi fa setmanes que organitza assemblees territorials per preparar les mobilitzacions. Una de les darreres, amb gran afluència, va ser a Bellvís dijous passat. Ja fa dies que es poden veure arreu del país accions que apunten a noves protestes de la pagesia catalana. Els rètols indicatius de municipis com ara Àger, Salàs de Pallars i molts altres han aparegut de l'inrevés en una acció reivindicada per a capgirar la situació del sector agrícola i ramader un any després de les grans protestes. Des del Gremi recorden que les demandes van ser clares i després de moltes reunions admeten alguns avenços, però que encara queden moltes reivindicacions pendents.
I parlem ara del sector del vi perquè s'ha mostrat preocupat en el tret de sortida de la 5a edició de la Barcelona Wine Week per l'amenaça en concret d'imposar aranzels del president dels Estats Units, Donald Trump, a productes de la Unió Europea.
Així ho ha manifestat el president del Saló i de la denominació d'origen Cava, Xavier Pagès, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, i a la vegada ha apuntat que aquest mercat suposa el 2% de les exportacions i podria comportar una reducció de les vendes. Tot i això, Pagès ha fet una crida a esperar per conèixer el detall del propòsit de l'administració americana. Pagès ha precisat que es tracta de 20 milions d'ampolles anuals que s'envien als Estats Units i per això ha remarcat la preocupació del sector. Alhora ha calculat que el mercat nord-americà es mou entre el primer i el segon com a destí d'aquests béns catalans i enguany ha augurat que tornarà a ser-ho. Per una altra part, el president del Saló ha recordat que l'anterior legislatura de Trump ja es van aplicar taxes, però en el cas dels escumosos va tenir sort i no se'n van aplicar.
No sabem absolutament què passarà. En el cas del Cava, a l'escumós vam tindre sort de que l'antiga administració Trump va posar arancels i als comuns no li va posar arancels. Però bueno, el sector del vi li preocupa i tenim que esperar perquè no sabem res.
Si com sigui Pagès, ha demanat als diplomàtics i polítics que treballin perquè no es faci realitat aquesta imposició de la Casa Blanca.
I parlem ara dels cellers de l'ADO Costers del Segre perquè presenten novetats precisament aquesta també setmana a Barcelona, en el marc de la Setmana del Vi. Vins premiats i noves referències són els principals atractius de la fira.
Així, els darrers vins premiats al concurs de l'ADO Costes del Segre i les noves referències són el principal atractiu i curiositat amb els que els cellers lleidatans es presenten a la Fira Barcelona Wine Week. Una fira que ha arrencat aquest dilluns a la Fira de Barcelona i, segons el president de l'ADO Costes del Segre, Tomàs Cusiner, cada vegada atrau més importadors i és tota una referència tant pels operadors nacionals com internacionals. D'altra banda, la Sala Príncep de la Fira de Barcelona acollirà un tast de vins de l'ADO Costes del Segre aquest proper dimecres a les 12 del migdia. L'activitat porta per títol Descoberta del territori de l'ADO Costes del Segre a través de dues de les seves grans varietats autòctones, el Macabeu i la Garnatxa. Estarà comentada pel reconegut sommelier David Seijas. La Barcelona Wine Week és el saló de referència del vi espanyol de qualitat. Es prepara per a l'edició més gran de la seva història, que reunirà més de 1.200 cellers de tot Espanya, del 3 al 5 de febrer al recinte Montjuïc de Fira Barcelona. El saló, que se celebra per primera vegada en dos pavellons, creix un 30% en superfície firal, ocupada per respondre a l'alta demanda de participació i espera atreure més de 24.000 visitants. La cita compta amb un extens programa de ponències i tastos que abordarà les principals tendències en el sector.
Deixem el món agrari i passem a altres qüestions. L'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera, ha tancat l'any 2024 amb un balanç molt positiu de l'activitat realitzada en els diferents àmbits en què desplega la seva tasca. Una de les principals novetats de l'oficina l'any passat va ser la creació de l'Espai Jove Lotros, un servei públic i d'accés gratuït d'àmbit comarcal amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada del jovent on fomentar-hi la formació, l'entreteniment, el lleure i la participació juvenil. El nou servei es va començar a desplegar el mes de novembre i, de moment, s'ha instal·lat a Pons, Artesa de Segre i Balaguer. Aquí a la ciutat, concretament, està situat a la mateixa oficina jove.
Un altre dels projectes destacats de l'any ha estat la consolidació de l'Espai Jove de Salut Emocional, en què s'ha externalitzat el servei a Pons i Artesa de Segre, i no només a Balaguer, tal com succeïa fins ara. En els àmbits de l'educació i la formació s'han impartit 33 tallers als diferents centres educatius de secundària i cicles formatius de la comarca, en els quals han participat un total de 825 alumnes. Les temàtiques han estat diverses. A la mateixa oficina jove també s'han programat cursos de monitor i premonitor de lleure, de director de lleure i de monitor d'activitats esportives, organitzats aquest últim cas pel Consell Esportiu de la Noguera. En l'àmbit de l'ESTIC, l'Oficina Jove de la Noguera actua com a centre examinador de les proves ACTIC. Pel que fa als estudis postobligatoris, l'Oficina Jove continua sent un any més un punt de suport de la UOC. També ha informat 25 joves sobre beques i estudis postobligatoris. En l'àmbit de projectes, dos dels principals i més participatius de l'Oficina Jove són un any més la Comarcalada i el Jove, Joves i Valors. En el primer dels casos, la trobada Jove de la Noguera va plegar aquest any 180 joves de 13 associacions de joves de la comarca. Pel que fa al Jove, un projecte de voluntariat dirigit a joves de 12 a 17 anys, aquest any 2024 passat hi van participar 400 joves provinents de 18 municipis de la comarca. Ha destacat també la recuperació aquest any 2024 després de 5 anys d'aturada del carnet Interpiscines, que permet al jovent l'accés lliure a les piscines municipals de la comarca adherides al projecte. Aquest any passat s'hi van sumar 17 piscines i un total de 150 joves es van beneficiar de la iniciativa. En l'àmbit de treball, l'Oficina Jove coordina la mesa d'ocupació de la Noguera, en gestiona la borsa de treball i les ofertes de feina i publica quinzenalment el butlletí d'ofertes de treball de la comarca. També ha dut a terme el projecte Arrenca, de foment de l'emprenedoria juvenil, on van participar 7 centres escolars de secundària, 300 alumnes i 10 empreses de la comarca, i el projecte Networking, en què 66 joves van participar en tallers d'àmbit laboral i la posterior trobada amb empreses de la comarca amb ofertes de treball. Pel que fa al servei d'atenció a l'usuari, l'Oficina Jove, que disposa d'una borsa d'ofertes de treball, ha atès aquest any 2024 un total de 144 joves amb interès per trobar feina. En Salut i Esports, l'Oficina Jove actua com a coordinadora de la Mesa de Salut Jove de la comarca, que ofereix als centres educatius de la Noguera un catàleg de fins a 90 tallers i xerrades per fomentar els hàbits saludables i el benestar emocional. Aquest any 2024 passat, les diferents entitats que conformen la Mesa n'han impartit un total de 205. També s'han organitzat els concursos de cartells i vídeos per prevenir el consum d'alcohol i tabac. Presencialment, s'han fet diferents xerrades sobre diversitat sexual.
I anem ara a qüestions de caire més cultural i també lúdic. Parlem de la Biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer, perquè organitza una nova edició, participa un any més en una nova edició del projecte Biblioteques amb D.O. La desena edició es fa durant tot aquest mes de febrer i comptarà amb quatre propostes, tres per adults, maridades amb vins de la D.O. Costers del Segre i una activitat per a infants.
La primera activitat tindrà lloc el dimecres dia 5 de febrer a 7:45 del vespre amb l'espectacle d'Aquells boleros, aquests contes, a càrrec de la narradora i actriu Mònica Torra. Un espectacle que barreja la música i la narració i on els contes parlen de les històries que s'amaguen darrere d'alguns boleros. La propera activitat serà el dimecres dia 12 de febrer a 7:45 del vespre. En aquesta ocasió, Jordina Biosca presenta l'espectacle Bàrbars, acompanyada a la guitarra espanyola per David García. La darrera activitat programada per a públic adult serà el dimecres dia 19 de febrer a 7:45 del vespre, amb l'espectacle Set històries, a càrrec de la Ingràvida, un espectacle de lectures dramatitzades que posa en relleu com el vi és un company inseparable de la literatura. Per acabar el cicle Biblioteques amb D.O., aquest any s'ha programat una hora del conte per a infants a partir de 4 anys, el dijous dia 27 de febrer, amb la Casa del Vi, a càrrec d'Umpa-Lumpa, una proposta amb la que s'explicaran tres històries amb els principals objectius de reflexionar sobre l'hàbitat dels animals, així com la nostra pròpia casa. Segons explica la directora de la Biblioteca Municipal de Balaguer, Núria Arbós, també fa una valoració de la gran participació del públic en aquest Biblioteques amb D.O. També ha explicat que un any més totes les activitats del cicle de Biblioteques amb D.O. adreçades a públic adult aniran acompanyades de tasts de vins de la D.O. Costes del Segre, a càrrec de Francesc Molins, del restaurant Cal Xirriclo.
Bé, aquest any la biblioteca per desena vegada consecutiva s'adhereix al projecte Biblioteques amb D.O. La temàtica i fil conductor d'enguany és l'arquitectura del vi, cada any hi ha un tema una miqueta que fa com de fil conductor de l'activitat, i en aquest cas l'activitat que està vinculada a aquest tema per part de la nostra biblioteca és l'activitat adreçada a públic infantil, que és una hora del conte que farem l'últim dijous del mes de febrer, el dia 27, que és la Casa del Vi. És una hora del conte on es pretén reflexionar una miqueta sobre els hàbitats, els diferents hàbitats tant dels animals com dels humans, i conèixer també, doncs, vinculant-ho amb el món del vi, les condicions aquestes més necessàries, doncs, perquè el vi es conservi i maduri, no? A banda d'això, s'han programat tres activitats per a públic adult i en aquestes tres activitats es farà el tast de dos vins de la D.O. Costes del Segre cada un dels dies a càrrec de Francesc Molins del restaurant Cal Xirriclo. Biblioteques amb D.O. és un projecte que ens fa estar molt satisfets per la resposta que tenim del públic, ja que cada any aconseguim omplir tota la sala i les places que tenim disponibles. Per aquest motiu, qui estigui interessat a venir a assistir a qualsevol dels espectacles adreçats a públic adult ha de fer inscripció prèvia a la biblioteca, ja sigui per correu electrònic, telèfon o personalment, ja que les places són limitades.
Per a més informació i reserva de places es pot contactar al correu biblioteca@balaguer.cat o al telèfon 973 44 34 10.
I parlem ara del centenari de la mort d'Àngel Guimerà, un dels dramaturgs i poetes més destacats de la literatura catalana. L'any 2024 es va commemorar aquest centenari de la mort d'Àngel Guimerà i amb la voluntat d'apropar la seva figura als estudiants de batxillerat, la Biblioteca Margarida de Montferrat, en col·laboració amb l'Àrea d'Educació de la Paeria, ha impulsat la representació de l'obra Soc Àngel Guimerà aquest dimarts. La representació ha anat a càrrec de la companyia teatral Bamba de Boom i de l'associació cultural Hola Creador.
L'obra presenta un Àngel Guimerà que reviu a través d'una remor de veus. En un espai indefinit, el dramaturg fa un repàs de la seva trajectòria, des dels inicis en la poesia fins a les seues obres teatrals més emblemàtiques, com Maricel, Maria Rosa o Una alegria que passa. La representació també posa de relleu la seva vessant d'orador, polític i catalanista, així com la seva faceta més íntima i desconeguda, marcada per un amor secret. L'activitat s'ha dut a terme aquest dimarts al matí a la sala d'actes de la Casa de la Paeria, amb dos torns de representació per tal d'arribar al màxim d'alumnat possible. Aquesta iniciativa s'inclou dins el Pla de Dinàmica Educativa de Balaguer i té per objectiu apropar representacions teatrals de qualitat i petit format al públic jove. Hi han assistit l'alumnat de batxillerat dels instituts Almatà, Ciutat de Balaguer i Vedruna.
I abans dels esports, parlem ara del Dia Mundial contra el Càncer. És avui, dimarts, dia 4 de febrer. I destaquem en aquest sentit que la 34a edició de la Marató del 3CAT se centrarà concretament aquest any en el càncer. Se celebrarà el 14 de desembre d'aquest 2025. La Marató, doncs, es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya. Dedicarà la capacitat de sensibilització i mobilització al càncer per tots els reptes que encara planteja aquesta malaltia i també pel seu profund impacte en la societat. D'altra banda, contribuirà a conscienciar sobre tot allò que està a l'abast de la ciutadania per prevenir-la i detectar-la a temps i, de l'altra, destinarà recursos a la recerca oncològica. El patronat de la Fundació ha aprovat la temàtica a proposta de la Comissió Assessora Científica a partir de les sol·licituds rebudes a l'última convocatòria de propostes de malalties celebrada l'any passat, el 2024. Des de la Fundació fan referència a les últimes dades del Departament de Salut sobre el càncer a Catalunya, tant pel que fa a la incidència com al pronòstic. Segons aquestes, el 2024 van morir a Catalunya 17.000 persones a causa del càncer, 46 persones cada dia i dues cada hora, i se'n van diagnosticar 45.600 casos. Tot i que gràcies a la recerca s'ha avançat molt en la supervivència de les persones afectades, el càncer continua sent una de les primeres causes de mort al món, perquè també n'ha crescut la incidència. la comunitat científica pronostica que durant el 2025 els casos de la malaltia augmentaran un 3,29%. Aquesta és una tendència creixent des de fa anys que s'explica per l'increment de l'esperança de vida i també pels tipus d'hàbits de la societat. Aquí, al nostre país, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer en algun moment de la seva vida. Per poder tractar més càncers amb èxit de manera menys invasiva per als pacients i preservar-ne també al màxim la qualitat de vida, asseguren des de la Fundació que cal que la recerca avanci en la detecció precoç, els tractaments i també el diagnòstic. I dit això, donem ara sí pas a la secció esportiva d'avui dimarts.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant de futbol sala i ho fem en primer lloc explicant el mal resultat que va recollir el primer equip del Comtat d'Urgell aquest cap de setmana a la tercera nacional, on va perdre per 2-11 contra el Penya Esplugues. Els balagrins, de fet, es van avançar al marcador al minut 2 de joc amb un gol de Salvador Ferrer a partir d'aquest moment i fins i tot el gol de l'empat a 2 al minut 15 serien fet pels jugadors visitants. Sense opció, a més, el Comtat passa pàgina i iniciarà la segona volta el proper cap de setmana rebent al Sant Sadurní d'Anoia. El primer equip femení del Comtat a primera divisió va guanyar per 9-4 a la Sénia. Tot i que les visitants van obrir el marcador, la bona actuació local, sumada als 3 gols cadascuna que van signar Judit Corsà i Desiree Bello, van significar el gran resultat local. Les balaguerines segueixen segones, enganxades a 3 punts només de les líders. Altres resultats el cap de setmana en el sector del futbol sala van ser a segona divisió. El Balaguer Vedruna guanyava per 8-7 al Palau d'Anglesola i a la preferent juvenil el Balaguer Vedruna guanyava 9-2 al Comtat, en aquest cas, i perdia per 6-1 a la pista del Mediterrani Cambrils. I parlem tot seguit de la marxa cicloturista Montsec, perquè des d'aquest dilluns 3 de febrer es van obrir oficialment les inscripcions per una nova edició de la marxa cicloturista Montsec, una de les cites més emblemàtiques del calendari cicloturista a nivell de tota Catalunya, un esdeveniment que tindrà lloc el dissabte 17 de maig amb sortida i arribada des de la ciutat de Balaguer. Enguany els participants podran escollir entre 3 recorreguts de diferent exigència. Hi ha el Gran Fondo, amb un traçat de 190 quilòmetres i un desnivell acumulat d'uns 3.300 metres, una ruta puntuable per al Circuit Català de Cicloturisme Gran Fons de la Federació Catalana de Ciclisme i també per al Circuito de Cicloturismo de la revista Ciclismo a Fondo. Després hi ha el recorregut mig fondo que compta amb 140 quilòmetres i 2.050 metres de desnivell. Igualment forma part també del Circuit Català de Cicloturisme Gran Fons. I també tenim finalment la Challenge de 80 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell que està inclosa dins la Challenge Catalana de Cicloturisme. Les tres rutes transcorren per un entorn privilegiat, paisatges espectaculars, els ports de muntanya destacats del Port d'Age, el Coll de Comiols, l'Alt de Fontllonga. El sistema de cronometratge es farà mitjançant un xip integrat al dorsal, descartant el sistema de lloguer o propietat que s'havia utilitzat en altres edicions. Pel que fa a les inscripcions, el preu base per als ciclistes federats és de 49 euros, mentre que els no federats han d'abonar-ne 59. En cas d'arribar als 1.000 inscrits, es tancarà automàticament el període d'inscripció. És una dada important perquè només 24 hores després d'obrir inscripcions s'ha superat ja els 250 inscrits. Els participants, recordem, gaudiran d'una àmplia gamma de serveis. Hi ha un esmorzar, assistència mecànica i sanitària, diversos punts d'avituallament, un servei de massatges i també cronometratge oficial. A més, tots rebran un mallot exclusiu. També s'ha previst un programa especial per als acompanyants, que tindran una visita guiada per la ciutat de Balaguer, i a més, tots els participants tindran un dinar gratuït amb la invitació per un acompanyant. Per als que necessiten allotjament, també s'ofereixen descomptes especials en hotels de la zona. La sortida, recordem, com dèiem, serà el 17 de maig a les 8 del matí des del pavelló poliesportiu municipal de Balaguer, a Impaxa, i es mantindran els horaris dels talls establerts en anteriors edicions per garantir un bon desenvolupament de la prova. Tota la informació i les inscripcions estan ja disponibles a la web oficial, que és montsec-montsec.com.
Entrem en l'última part de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris avui al Segre, aquest dimarts 4 de febrer, obre destacant que els pagesos convoquen noves protestes al cap d'un any de paralitzar el país. També diu que Alcarràs veta les obres del Gran Parc Solar fins a fixar preus i també destaca que la directora de l'Escola de Doctorat serà la possible primera rectora de la UDL de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells, que ja prepara, diu, la candidatura. També destaca, un altre dels titulars destacats d'aquest rotatiu, és que troben arsènic o cianur en canonades d'uns 50 pobles i que desmantellen a Castelldans una plantació de Maria. Mitja centena de municipis de Lleida no tenen fibra òptica és el principal titular del diari La Mañana d'avui, que, tot i això, dedica la principal fotografia de portada a les peces trobades a les obres al costat de Renfe. Monedes, diu, per al futur Museu d'Història. L'alcalde de Lleida s'interessa per aquestes peces. També destaca que denuncien les instal·lacions de la policia de la Seu i que Lleida suma 2.500 casos de càncer amb el de colon com a més habitual. I finalment repassem la portada del Punt Avui, que aquest dimarts titula El Líban es reconstrueix. El país mira de renaixer de les cendres després de la guerra entre Israel i Hezbollah i de 2 anys de buit de poder. Altres notícies són que el desnonament de la casa Orsola de Barcelona es torna a suspendre i l'amo diu que la vendrà i també que la reducció de la jornada s'alvira com el nou torcebràs entre el PSOE i Junts. Altres titulars destacats són també el rècord històric de turistes amb 20 milions de visitants l'any passat i en l'àmbit esportiu i també judicial, Jennifer Hermoso destaca el Punt Avui, ratifica l'acusació contra Rubiales en el primer dia del judici. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un feliç dia.